La caravana, amb Joan Trias.
100 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda, encara és divendres, falta poc pel cap de setmana i avui la caravana es torna a posar en marxa per anar fins al Teatre Núria.
Doncs sí, per ser més exactes, aquest viatge ens portarà a les portes del Sant Andreu Teatre, més conegut com a SAT, un teatre ubicat al carrer de Neopàtria, al barri de Sant Andreu de Palomar, i que aquest any bufa les espelmes per celebrar els seus 20 anys d'història. Per homenatjar aquestes dues dècades d'arts escèniques i fer balanç de la vinculació d'aquest espai amb el territori, hem convidat a una de les persones que més en sap sobre aquesta sala, el que n'és el seu director general i també de programació, Òscar Rodríguez.
Òscar Rodríguez, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tots dos.
Teatro, lo tuyo es puro teatro.
I és que aquest any el SAT Teatre celebra aquests 20 anys d'història que ens explicava la Núria, 240 mesos d'arts escèniques, 7.300 dies amb els fidels espectadors i més de 175.000 hores d'educació i cultura. Senyor Rodríguez, ara fa 20 anys s'esperava que el SAT Teatre arribés fins a aquest punt?
Evidentment era un dels objectius, mantenir-nos, i val a dir de tota manera que fa 20 anys no era fàcil. És a dir, hem sentit a dir moltes coses des de que era un miracle, evidentment. No era fàcil perquè, a més, veníem d'una experiència de dos intents, també, que no havien funcionat. Havia començat com unes antigues cotxeres. L'espai on estem són unes antigues cotxeres. Havia començat allà, s'havia fet un tipus d'escenari a peu pla, amb grades, no havia anat bé. Llavors, dues vegades es va fer un cinema. Per tant, era una operació de risc. Però hi hem treballat molt, ens ha anat funcionant molt bé, i hem treballat molt i ens ha anat funcionant, i 20 anys després continuem amb moltes ganes i que duri, perquè el que sí que és cert és que el SAT ja està absolutament instaurat a la ciutat. És un teatre de barri, com pot ser aquí, vull dir, com podria ser a Sants, però vull dir, amb mirada a la ciutat sencera. Per tant, està ubicat, està centrat, té personalitat ja definida, i realment no sabíem on aniríem, però sabíem que treballant arribaríem lluny.
Esclar, avui estem parlant amb Òscar Rodríguez, que és el director general i de programació artística del Sant Andreu Teatre a Barcelona. Però un teatre el conforma moltíssima gent. Uh-huh. Per tant, què ha significat per tot l'equip del Sant Andreu Teatre aquests 20 anys d'història?
Home, evidentment és el premi, en definitiva, a l'esforç. És un premi a poder continuar treballant d'allò que vols i amb allò que vols fer. Vull dir que, per tant, bàsicament ha representat això just des del principi dels 20 anys. Doncs hi ha hagut de tot, lògicament, com passa la vida, no?, amb persones amb les que vaig començar, que ja no hi són, malauradament, i després altres persones que han vingut, que s'hi han estat un temps, d'altres que hi han estat ja des del primer moment. Vull dir que, clar, és en definitiva 20 anys d'història d'un espai d'aquest tipus, són 20 anys de vida de qualsevol persona, no?
Uh-huh. En diverses entrevistes hem llegit que el SAT Teatre es distingeix, i ara ens ho deia el mateix senyor Rodríguez, que es distingeix per la resta de sales per tenir aquesta personalitat pròpia i clara. Quina és la personalitat tan forta del SAT?
Bé, la personalitat es fonamenta bàsicament, o es comença a definir amb profunditat fa 10 anys, la temporada 2012-13, quan ja fem el pas definitiu a la programació de teatre familiar i de programació de dansa. Aproximadament, fent-ho fàcil, 3 caps de setmana de cada mes es dediquen a programació familiar i un cap de setmana es dedica a dansa. A partir d'aquest moment, del moment en què ja deixem de programar espectacles per adults, comencem, lògicament, a poder reforçar-nos i a poder mostrar exactament la línia que volem. Tant la Montse com jo, que estem portant al teatre, doncs provenim i hem tingut molta relació en el món del teatre familiar. Jo, en concret, des de 25 anys amb la companyia Fem a la Puça, vull dir que coneixíem molt el sector. Per tant, l'esforç que representa un teatre fora del centre de Barcelona, amb aquestes dificultats que ho són, amb uns pressupostos modestos, amb totes aquestes condicionants, doncs fa que això, que l'esforç, que el treball acabi dotant-la d'una manera de fer. També la personalitat, doncs, és el tracte amb la gent. Evidentment és un teatre de proximitat, però és un teatre on es fan coses que podrien estar absolutament al centre de la ciutat. És a dir, que és això. Bàsicament, a partir del moment en què les línies ja són clares, La programació infantil, familiar, doncs es fa en funció d'uns valors, es fa en funció d'una qualitat, igualment que de la dansa, ajudant a companyies joves. Per tant, quan pots desenvolupar allò que vols, la personalitat es va refermant.
Clar, ens explicava també que el Sat Teatre és reconegut per aquesta doble línia de teatre familiar i de dansa, amb una proposta rica i oberta a un públic ampli, no?, en funcions de teatre, circ, titelles, música, dansa contemporània, danses urbanes, flamenc, festivals, projectes, moltíssimes col·laboracions amb... Com s'arriba a fer tanta cosa amb un teatre petit de barri?
Bé, el primer és que és això que reivindico, que som un teatre al barri de Sant Andreu, al districte de Sant Andreu, però som un teatre amb tots els condicionants d'un teatre de ciutat. Per tant, no és un teatre de barri, vull dir, som un teatre al barri.
Amb la personalitat de barri, amb aquesta intenció de cosir xarxa, diguem-ne.
Evidentment, aquí hi ha una feina, també des del principi, justament, a veure, quan tot plante... Una de les coses que tota la gent, totes les persones que portem sales, que programem, evidentment, dels objectius que tens és portar gent al teatre, si no, té poc sentit. Perquè, esclar, perquè un teatre buit, doncs, és terrible, no? Per tant, és una de les coses, evidentment, que sempre busques. Llavors, per tant, en un principi, i encara ara, sabem que la nostra ubicació en el territori, doncs, hem de... ens nodrim d'un públic proper, d'un públic que, en aquest cas, doncs, tant de la programació familiar com de dansa, doncs, que els tenim a prop, que els estem fent uns espectacles que els hi puguin interessar. I acaba sent un espai de referència per la gent que viu en aquest territori. Al mateix temps, quan estàs programant amb qualitat i estàs programant, doncs, amb criteri, doncs llavors, lògicament, et comença a venir també gent de fora. Nosaltres, aproximadament, estem al 50% de públic del districte i de públic de fora, amb la cosa ens satisfà bastant, no? I encara mirem això d'altres teatres de la ciutat, segurament no es miren exactament la relació amb el barri o amb el districte, però nosaltres, sí, justament per veure quina capacitat. També, des del primer moment, cada any fem un festival d'arts escèniques amateurs, d'entitats del districte de Sant Andreu. Vull dir que volem justament que aquest teatre que està allà els pugui acollir, puguin fer els espectacles amb més condicions tècniques, artístiques. És a dir, des del primer moment entenem el que es deia, que és un teatre ubicat a Sant Andreu, que ens nodrim de la gent que tenim allà, però també que mira la ciutat i que es nodreix tanmateix de la gent de la ciutat.
Li pregunto diferent, eh? Què ho fa que el Sant Andreu Teatre també hagi apostat d'una manera tan clara i tan forta per la dansa, pel ball, és a dir, més enllà del teatre?
En el cas del teatre familiar, jo dic, bàsicament, doncs, que és un sector àmpliament conegut per nosaltres i que pensàvem que podíem fer-ho bé i que coneixia suficientment el sector com per poder-lo... per poder fer un teatre, dic, amb personalitat, el que estem dient, amb una programació correcta. I en el cas de la dansa, el cas de l'especialització de la dansa no és... hi arribem perquè, en un principi, l'espai és excel·lent, la visibilitat que té des de la primera fila fins a l'última fila de la platea. És un teatre en forma com de teatre grec, és extraordinària, llavors, al principi, el dia que aterres, dius, això pot ser molt bo, justament per veure dansa hauríem de treballar. A partir d'aquí apareix la figura del Thomas Nunn, que encara el tenim, que és coreògraf, ballarí i ascensor des del principi, i anem a poc evolucionant fins que quan diem, nois, hem de dedicar el temps, no podem dedicar el temps nostre a programar-ho tot, sinó que ens hem de concretar. Llavors, amb el Thomas fem aquesta opció de continuar programant dansa, que no és fàcil, però vull dir, com que ja el teatre, quan començàvem, no era fàcil, com que tot plegat tenia el seu punt de dificultat, pensàvem que encara ens en volíem posar una mica més.
Una de les altres coses que em crida l'atenció i que m'agrada molt del Sant Andreu Teatre és que, a banda de fer gaudir l'espectador, vagi per davant, també preteneu educar d'alguna manera, no?
Sí, és clar, és a dir, educar. Els espectacles adreçats als nens, a les nenes, no és només als nens, als nenes, als pares, a les mares, als mestres. Llavors, educar, de totes maneres, de la mateixa manera que penso que qualsevol espectacle de teatre o qualsevol obra d'art que vagis, educa, independentment inclús de l'edat que tinguis. Jo, que ja en tinc uns quants més, passo dels 60, doncs quan vaig a veure algú, també encara estic aprenent, m'estic educant, m'està ensenyant la vida, el món. Per tant, en aquest sentit, els espectacles que programem per nens, per nenes, per, pels infants, doncs, evidentment, tenen uns valors, això sí, els volem doncs, ensenyar a lluitar, d'alguna manera, per una societat millor, per uns valors que pesin, no? que ens expliquin coses.
La cultura de per si ha de ser així, educativa?
Jo penso que la cultura és educativa. Jo penso que és indissoluble el binomi entre cultura i educació. És a dir, perquè la cultura educa, i educa independentment de l'edat que tinguis, és el que dic. Per tant, nosaltres de ben estar treballant amb els nens, i els nens són esponges, i els nens ho veuen una cosa i se'n recorden anys i panys, o tota la vida, depèn de com. Vull dir que aquí saps que estàs treballant amb un material molt més sensible, però l'educació i la cultura van junts i són per tant li fa l'edat que tinguis.
I precisament per donar el tret de sortida d'aquesta 20a temporada, el 16 de setembre el teatre va proposar una jornada festiva amb jocs de carrer oberts a tothom i un espectacle inaugural a càrrec del Maglari. Va ser justament ell qui es va encarregar d'aixecar el taló del Set Teatre per primera vegada i ara fa dues setmanes que ho va tornar a fer per rememorar aquell moment. Com va anar aquell dia?
Va anar estupendo, va anar fantàstic, de veritat, perquè, per exemple, allò amb els jocs al carrer deies, bueno, a veure si vindrà gent, si no vindrà, va venir moltíssima gent, i després amb l'Ari també vam tenir el teatre ple, després vam poder-ho celebrar, ara ja no portem mascaretes, vam fer la copa de cava, ens vam retrobar amb els amics d'ara i de fa temps, i realment va anar estupendo, va ser un molt bon començament de 20a temporada.
Fixi's que no li pregunto si creieu que són un referent, sinó us sabeu referent de la ciutat en el món del teatre?
Jo penso que referent no ho som. Programem bé, programem amb molt de carinyo, amb molt d'amor, i si algú ens vol prendre com... De vegades sí que, per exemple, m'he trobat gent que diu, hòstia, miro el que programeu vosaltres perquè programeu molt bé i ho tinc en compte. En aquest sentit es pot ser referent. Jo penso que per ser referent encara ens falta una mica més d'anys i sobretot aquí ens falta una mica més de recursos que estem treballant amb recursos econòmics i modestos. Amb poca cosa més seria un referent. Un referent clar i a més justament que en el qual això doncs aquest vincle d'educació hi és, la descentralització de la cultura en el nostre cas, de que no estigui tota centralitzada a la ciutat, sinó que es pot tenir un espai fora, tot això jo crec que ajuda a una línia que és la que en general el municipi vol anar. Per tant, seria amb poca cosa més podríem acabar sent un referent i poder portar de tant en tant alguna companyia de fora, i penso que també trenco una llança a favor seu perquè tenen raó, doncs, de què. Tot això també ho hem pogut fer gràcies a l'equip que som i les companyies. I les companyies a Barcelona, quan venen, doncs segurament no se'ls paga justament. Doncs això és un capítol que també m'agradaria molt poder-los pagar justament, no?
I ajuden prou les institucions a la cultura catalana?
Val a dir que, en el cas nostre, ens sento ajudat, ens sentim recolzats. L'Ajuntament, des del primer dia, s'ha portat extraordinàriament bé, no ens ha coaccionat mai en cap tipus de programació. La Generalitat, arrel d'aquesta última crisi de Covid que tot el nostre sector l'ha patit, penso que ha estat molt a l'alçada de les circumstàncies. Vull dir que jo penso que es treballa, hi ha la voluntat des de les persones que treballen doncs de poder ajudar i de poder col·laborar amb tot el que poden, però lògicament encara treballem per aquest 2% dins del sector amb el qual, si ens toqués la part corresponent, jo crec que ja n'hi hauria prou.
Anem cap a aquesta temporada, senyor Rodríguez, la temporada dels 20 anys del SAT. Quines novetats hi trobarem aquesta 20a temporada?
Bé, de fet és bastant una línia continuista, però com a espectacles doncs, a destacar, el primer, sens dubte, és que s'acomiadaran a la ciutat de Barcelona la companyia L'Estaquirot Teatre, que L'Estaquirot ens acompanya des del primer any també que vam començar a treballar en el SAT, en campanyes escolars i obert, perquè un dels aspectes també que en el SAT cuidem més i on tenim gairebé la meitat del públic, doncs és de nens i nenes que venen de tota Barcelona i també de Rodalies.
Atenció, deixi'm dir la dada, perquè és important, perquè pel que fa a l'àmbit educatiu que ens està explicant, el Sat Teatre ofereix 19 espectacles d'educació primària i 9 per secundària, que Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Perquè intentem acurar molt també les edats, per tant, no fem espectacles per tots els nens de primària, amb el qual en faries menys, sinó que en fas doncs, pels nens de 6 a 10, un altre pels nens de 8 a 12, uns altres de 10 a 12, vull dir que aquí cures molt. I això.
A més, aquesta temporada també celebrarà, deixeu-m'ho dir, la tercera edició del projecte pedagògic amb l'Institut Doctor Puigverd, convertit en la Fabra i Coats, De què va aquest projecte?
Aquest és un projecte que és el tercer any, ens fa molta il·lusió, moltíssima. L'Institut Doctor Puigverd, que està al districte també, té des de fa 3 anys té l'especialitat d'arts escèniques també, i juntament amb ells i amb Fabra i Coats com a espai de residència el que hem fet és un taller de creació que en diem mètodes teatrals de creació col·lectiva, en els quals els que fan els alumnes de segon de batxillerat és partir de zero, en general, i en general vull dir que és així, potser aquest any justament estem dient, potser portem alguna cosa, però ja veurem, que comença ara l'octubre, que acabarà el mes de maig presentant l'espectacle després de fer també la residència d'una setmana al SAT, i llavors és un taller on el que pretenem és que aquests alumnes que estan en l'especialitat dels escèniques, doncs aprenguin el procés de creació d'un espectacle i també, no només de la part artística, sinó de tots els elements que puguin intervenir en una creació, des del tot el que és artístic, la part de la música o la dramatúrgia o la direcció, sinó doncs, com també la producció, els elements tècnics, etc. Vull dir que tot el que envolta... I això ho fem directament, pràcticament, des de la realització d'un taller de llarga durada i que es va coent a poc a poc.
Ho anem explicant durant al llarg de tota aquesta xerrada amb el director general i de programació artística del Sant Andreu Teatre, el senyor Òscar Rodríguez, que avui ha pujat a la caravana a explicar-nos això, que fa 20 anys que va obrir el Sat Teatre, el Teatre de Sant Andreu, 20 anys marcats per una pandèmia mundial, també. Com ha viscut el Sat aquesta pandèmia?
Doncs, home, l'hem viscut amb angoixa, lògicament, sobretot al principi. Recordo, segurament, de les imatges que més et queden és el primer moment, el primer dia, quan et diuen que has de tancar i penses que, com ens va passar segurament a tots, vull dir que no és gens original, però que seran 15 dies, i encara com que et costa d'entendre en aquells temps, no? En aquells temps vull dir que deies, bueno, hòstia, però creus que s'ha de fer tot això? Vull dir que, per tant, a partir d'aquí comença un llarg viatge en el qual els teatres estan tancats. Recordo que des d'aquell març nosaltres teníem programada també el grec, que sí que es va fer, però nosaltres ja no el vam fer. I llavors vam anar alternant. Home, es viu amb angoixa, es viu, evidentment, amb els ajuts, tots els ajuts que pots anar a buscar a nivell administratiu per poder sobreviure. I aquí és on dic, de totes maneres, que penso que en aquest cas doncs, el Departament de Cultura de la Generalitat doncs, ens ha ajudat a nosaltres i a totes les sales i companyies perquè si no hagués sigut més, segur que n'hi haurà molts. Doncs, que...
Es comenceu a recuperar a poc a poc? O...
Sí. Vull dir, aquesta passada temporada ja ha sigut... No ha sigut com la 18-19, en el nostre cas, o en general al sector, però s'hi ha apropat força ja.
Ens deia abans el senyor Rodríguez, quan li preguntava primer de tot si quin balanç en feia d'aquests 20 anys. Suposo que quan un fa 20 anys al capdavant d'una institució, a part de mirar enrere... Mira endavant, no?, també. Com s'imagina els propers 20 anys del SAT?
Mires molt més endavant que no pas endarrere. Continues mirant, perquè el dia a dia és absolutament trepidant, no? Com m'imagino aquests 20 anys? Doncs, bàsicament, jo crec que l'espai, el SAT, el que s'està fent avui en dia, està molt consolidat, està molt... tant per part dels espectadors com per part del sector, dels professionals, i m'imagino... i a dotar-lo de més, insisteixo, de més recursos, però continuant per aquesta línia, i llavors sí, vull dir que a veure, som un petit referent, però vull dir que es pogués acabar convertint, perquè ho pot ser, perquè tenim totes les condicions perquè el té, doncs pot ser un referent de programació i de creació, que també falta aquest aspecte encara en el SAT, tenir prou diners com per poder ajudar a fer produccions, doncs un espai de programació i de creació i de producció a nivell europeu. I de veritat, penso que tenim les condicions per poca cosa més de poder-ho ser.
Director general...
El que sí que aclareixo que d'aquí 20 anys jo no hi seré. això és com m'ho imagino, per tant m'ho imagino estupendo, fantàstic.
Director general i de programació artística del Sant Andreu Teatre, Òscar Rodríguez, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana explicant-nos-ho tot plegat. Moltíssimes felicitats per aquests 20 anys d'història i, com deia la cançó de Queen, Show Must Go On.
Sí, senyor, i gràcies per convidar-nos.
Ràdio Estel.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Dos quarts de cinc en punt i a aquesta hora ja ho sabeu que... és que a mi m'agrada molt dir-ho així, però vaja, no ho sé si amb ell li farà feliç o no. Que ens agrada sortir a la caravana, plantar la pantalla a terra, encetar la capsa del projector, encendre-la i fer una mica de cinema a la fresca. Potser massa fresca. Víctor Rodrigo, bona tarda.
Bona tarda. Amb jaqueteta ja, eh?
Amb rebaqueta.
Mare de Déu.
Ja ho sabeu que en Víctor Rodrigo sempre ve cada setmana a parlar de cinema i li vam dir a l'inici de temporada volem que parlés de cinema, però d'una manera una mica diferent. I ella ens va proposar que portaria 5 pel·lícules d'un tema determinat. Tema.
Clar, és... Potser molta gent ens dirà, no, és que ara entraré en un tema molt frívol, etc. Vulguem o no, la guerra d'Ucraïna, el trencament del govern, tot el que tu vulguis. Però les ruptures,
home,
amoroses,
home,
han estat...
Això sí que ens destrossa.
El tema principal, i crec que el cinema és un dels gèneres, que vulguis o no, ha copsat almenys els últims... Més 30-40 anys, perquè al principi el tema de l'amor sí que ha sigut una de les bases, vulguis o no, del cine, des de la seva creació, gairebé. Però era molt més optimista. Encara que hi haguessin problemes, etc, el tema de la ruptura va costar una miqueta més en què fos el tema capçalera de la pel·lícula. I venim a fer un petit recull. Són una mica modernes, les que porto, però al final top 5 així que hagin de ser les millors, doncs t'acaben sortint coses.
No tindrem Casa Blanca avui.
No, avui surt modernó, però sí que haguéssim pogut posar Lo que el viento se llevó una altra vegada.
Sí,
però,
sí,
però
és veritat.
Ens toca modernó avui.
Va, avui toca modernó per parlar d'aquests desamors, d'aquestes ruptures, tot i que podríem dir que a vegades hi ha parelles que sí que podríem dir Lo tuyo es puro teatro, també.
Ara.
Va, anem cap a la primera.
I love the Smiths.
Sorry.
I said I love the Smiths. You've good taste in music.
I like the Smiths.
Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them.
Holy shit.
Bona aquesta, eh?
És que aquesta s'havia de posar sí o sí.
Sí.
Vale,
sí,
que és, és 500 dies juntos, per qui no ho recordi, amb Joseph Gordon-Levitt i amb Zooey Deschanel.
Mm-hmm.
Segurament una d'aquelles pel·lícules adolescents que ha acabat traspassant més el gènere teenager, perquè sí. A vegades se sol fer com una premissa entre cometes de... Vale, el nostre públic és més el que és el jove adult, o més els xavals de 17, 16 anys, però aquesta jo crec que ha traspassat, a sobre va tornar a donar-li una segona vida als
sí,
Smiths amb aquesta cançó, que hi havia generacions que no els coneixien, una desgràcia absoluta, i aquesta sí que és el paradigma d'aquell cinema independent dels Estats Units, que semblava com una petita joia, que no passaria d'una cosa underground, uh-huh. I s'ha acabat fent molt grossa, i segurament és la perspectiva de la ruptura més adolescent que portem avui, entre cometes, perquè vulguis o no, és aquell amor passional, aquell no entendre com el desnivell, entre cometes, de dues persones que viuen la relació de maneres diferents i s'acaba una cosa i un ho interpreta d'una manera i l'altra d'altra.
Jo t'anava a preguntar, Víctor, perquè jo no sóc molt fan, o especialment fan, d'aquelles pel·lícules fetes per adolescents, última etapa d'escola, primera etapa del món laboral, etc etc. Però sí que és veritat que aquesta em va agradar. I no sé identificar el clic, el per què, què és el que fa trencar-li aquella pel·lícula típica de teenagers. Que
segurament no? Perquè el procés, sobretot d'ell, perquè al final l'enfocament és més cap al Gordon-Levitt, és més la maduresa de com aquells 500 dies acabes macerant i entenent perquè et deixen o deixes o acaba trencant-se una cosa. I crec que les converses finals d'ells dos dona més aquell punt adult que no pas de l'enamorament aquell superbèstia que tens més quan ets molt jove o estàs a l'institut. D'això, una cançó, una merda de moment que tens a l'ascensor,
sí.
I ja dius, holy fuck, en plan, vull casar-me amb aquesta noia, saps? I en plan, però després com es gestiona el fet de que ella no està al mateix nivell que tu?
De la joventut a l'edat adulta.
Exacte, i potser que pot ser només en un any i mig, que sembla que no, però aquell punt dels joves és la pressa per tot, és la pressa de voler córrer, de voler estar junts, de voler fer-ho tot a la vegada, de viatjar, de tenir els primers moments sempre. Llavors, aquest fet d'anar tan ràpid, doncs, pot acabar molt ràpid.
Anem a la segona? Que començo a odiar tenir els mateixos gustos cinematogràfics que Víctor Rodrigo, perquè no li puc rebatre.
Ja, però... algun dia et portaré alguna cosa estranyíssima i potser no torno a la setmana següent. Però aquesta és Blue Valentine, que per mi és... Va rebre nominacions, per exemple, Michelle Williams, que és la coprotagonista amb Ryan Gosling, va rebre la nominació a l'Oscar i als Globus d'Or, etc. Però és aquella típica pel·lícula que en el seu moment es rep molt fort per la crítica, però potser no enganxa tant al públic. Llavors jo la torno a venir a reivindicar perquè és la primera pel·li que va fer el Derek Gianfranco, que és el director, i és una perspectiva molt curiosa d'una premissa que hem vist moltes vegades, que és una parella que s'enamora molt fort i al cap d'uns anys, quan ja estan casats, etc., doncs la relació no funciona i entremig hi ha un element que és una filla, que això ho hem vist moltíssimes vegades, i com ells dos intenten salvar-ho, però aquests intents de salvació el que fan és encara empitjorar més la relació. Llavors, aquesta premissa, clar, la podríem comprar amb moltes pel·lícules hollywoodienses que veuríem un diumenge a la tarda. Quin és el punt diferencial perquè la poso la número 4? Perquè crec que el punt dels detalls, aquells petits elements que fan enamorar-te d'una persona en una relació, com pot ser un moment passejant pel carrer, tocar un moment la guitarra i que ella es posi a ballar, tenir aquells petits... la festa del 4 de juliol i que tinguis visualitzat molt la relació amb ella i els focs artificials, fa que a sobre la química entre la Michelle Williams i el Ryan Gosling sigui molt bona i la cinematografia és molt bona. És a dir, aquell punt de que no és una pel·lícula fàcil de veure en el sentit de que te la passaries mirant al mòbil o és com coses que ja has vist, sinó que et requereix un punt més de compromís i sembla una mica aquella realització més europea, de que hi ha molts difuminats, molts primers plans, apropar-te molt a ells perquè ho notis molt fort el que estan patint, i veure també l'evolució a partir de flashbacks, de com ells es casen i llavors et salten al present, del present tenen una discussió i et salten a quan es van conèixer, que no sigui una cronologia de ens coneixem, ens enamorem, passa el temps, som adults, ens separem.
Per aquells que ens agrada el cinema però no hi entenem un borrall, i per això tenim en Víctor Rodrigo cada divendres amb nosaltres, dir-vos que quan el Víctor diu tot el que acaba d'explicar, fem-ho senzill. Per aquells que ens agrada el cinema i diem aquesta, s'ha d'estar atent. És d'aquestes.
Exacte. No, has de deixar el mòbil del revés. En la pantalla, al sofà.
És d'aquestes. No sé si és un punt de canvi també amb un Ryan Gosling que ens tenia acostumats al Chico Guapo.
Sí. Sí, sobretot,
I a
petites coses com molt més enfocades a l'acció o a coses molt independents que no acaba d'entendre tampoc ningú. I amb Blue Valentine li dona el pes de que llavors el comencen a veure per papers molt més seriosos. Segurament el salt al Fam Drive, i aquella ja s'haurà de fer també per ella amb Michelle. Aquell punt de maduresa que acaba guanyant, i fins i tot, també t'haig de dir que Blue Valentine, adonar-te'n que ell sap que és una de les petites premisses perquè el porten a ser el paper protagonista de La La Land.
Sí, o sigui,
al final són aquells petits detallets que al final amb la perspectiva del temps dius, ah, mira, el Ryan Gosling sabia cantar una mica i tocar la guitarra.
Clar, si hem de parlar de salts qualitatius en el món dels actors, de les actrius, jo crec que l'acabé ara.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain.
Esclar, jo sóc d'aquells que a mi Jim Carrey em feia rabieta.
Estic d'acord.
Fins que vaig veure aquesta pel·lícula.
Fins Olvida't de mi. Clar, després hi ha aquesta traducció que és raríssima que vam fer aquí al castellà, perquè és Eternal Sunshine on the Spotlight's Mind, i aquí li vam dir Olvida't de mi i andando, saps? En plan, com aquella escena, mai m'ha recordat el western, en plan, mi nombre no sé quantos, te vas a llamar Mississippi, s'acabó. I llavors, la parella Kate Winslet-Jim Carrey, sempre vam pensar que Kate Winslet no aconseguiria tenir la mateixa química que va tenir amb Leonardo DiCaprio, que després la vam veure també amb Revolutionary Road. Però aquí ho aconsegueix moltíssim amb Jim Carrey, i el que dius tu també, amb Jim Carrey, de veure'l, que la capacitat actoral que té en un paper dramàtic...
Brutal.
És increïble. Llavors, ara, les tres aquestes que venim, aquesta és la tercera de la llista, per mi ja són categories de pel·lícules de culte. És a dir, el fet de Olvida't de mi perquè és una pel·lícula de culte és perquè totes, a partir d'ara, intenten trobar-li tots aquells detalls o flecos sobre una ruptura amorosa que es va aconseguir en aquesta pel·lícula, sobretot gràcies al guionista, que és Charlie Kaufman. O sigui, per mi, Charlie Kaufman és el millor guionista que té ara mateix Hollywood, perquè el seu cervell funciona com si estigués a l'any 2124 i intenta parlar-nos a nosaltres com si fóssim... cromanyones. I intenta traslladar tot el seu cervell a una cosa que tu vegis que vale, estic entenent la complexitat del teu cervell i diu, no, això és un petit detall de la meva complexitat. Re. Llavors, clar, o sigui, Olvida't de mi és potser l'inception, l'origen de l'amor. Aquella dificultat, clar. Perquè la premissa és que una parella es trenca i ella va a un doctor que li permet extreure's dels seus records tot el que tingui a veure amb Jim Carrey.
Sí.
Llavors es retroben un dia i no el reconeix, i llavors ell es torna boig i com vol intentar fer el mateix, però tots aquests problemes, la visceralitat,
dia,
es
no?
tornen a enamorar... És aquell punt de complexitat que dius, ostres, la premissa és molt bona, però trobar-li a sobre el rizo rizao és molt divertida, i també molt dolorosa, perquè al final tens moments que aquesta és la gràcia potser del gènere que portem avui, de sentir-te molt a prop dels personatges i de la història, no veure-ho artificial ni veure-ho aquest punt que sempre diem com cinema de Hollywood, sinó sentir-te que tu mateix pots impregnar algun moment de la teva vida en el que estàs veient a la pantalla. I aquí potser més en el sentit més fantasiós, perquè al final és una premissa quasi de ciència-ficció, però, ostres, aquells moments de dir si jo recordava això, o aquells moments que ho vas passar malament, o que tu estàs anant en tren i de cop et dona el venazo i et dones la volta i te'n vas cap a un altre costat... Aquests petits detalls, ostres, et fa que aquesta pel·lícula per això sigui més de culte, perquè a part de la complexitat del guió, et doni aquestes proximitats amb la teva pròpia vida o la teva pròpia experiència quotidiana. És molt fort.
Clar, al final és una mica el que deies, Víctor, que segurament el teatre nord-americà, el de Hollywood, peca molt de fer-ho tot grandiloquent pel que fa als sentiments.
I
no?
Molts clixés.
I molt clixé, exacte. I suposo que quan ens referim a aquestes pel·lícules com Olvídate de mi, les sentim molt més properes perquè l'emoció és molt semblant a la real, no? Que és el que deies.
Si ara es porta, si Charlie Kaufman, per exemple, va estrenar fa 2 anys, estic pensant en dejar-lo també per Netflix, i era aquell punt de potser es va passar encara una mica més de voltes, però sí que al final si t'hi pares a mirar els petits detalls, són els que el públic acaba connectant-hi, perquè són aquelles petites tonteries com trepitjar-te un mateix amb l'altra persona o aquell petit record que vas tenir quan el vas presentar per primera vegada als teus pares, aquestes petites mesquineses que quan ho trasllades a que és una pel·li de Hollywood clàssica de clixés, dius, jo això no ho he viscut així. O sigui, al final la realitat sempre supera la ficció, i quan la ficció s'aproxima al mil·límetre gairebé a vegades a la realitat, és quan la gent diu, vale, és igual si la complexitat és molt alta, vulguis o no, també t'agradarà perquè et dona un punt cinematogràfic, però el fet que a sobre ho sentis molt proper fa encara més gran la teva experiència veient-la.
Clara, Víctor, arriba un d'aquells moments que jo ho he d'explicar. Qui em coneix, Víctor, sap que jo la propera pel·lícula la tinc als altars.
Jo tinc el cartell marcat. Imagina't, ens trobarem aquí.
Clar, bueno, en fi, no parlem més, va.
Los dos nos teníamos que marchar, pero fue magnífico volver a ver a Annie. Me di cuenta de lo maravillosa que era y de lo divertido que era tratarla. Y recordé aquel viejo chiste... Aquel del tipo que va al psiquiatra y le dice, doctor, mi hermano está loco, cree que es una gallina. Y el doctor responde, pues ¿por qué no lo mete en un manicomio? Y el tipo le dice, lo haría, pero necesito los huevos. Pues eso más o menos es lo que pienso sobre las relaciones humanas, ¿saben? Son totalmente irracionales y locas y absurdas, pero supongo que continuamos manteniéndolas porque la mayoría... Necesitamos los huevos.
Diàlegs així només són seus. Woody Allen i aquest Annie Hall.
És que és el deixant de banda, i sempre hi entrarem, i quan calgui hi entrarem, de totes les polèmiques que engloben Woody Allen tant dins com fora del cinema, Annie Hall és la cúspide del maestro. O sigui... I mira que va ser el principi de la seva carrera, però és que és impossible tornar.
A mi em diuen Annie Hall i no em puc treure per la gent que l'hagi vist, i si no, mireu-la, perquè de veritat val molt la pena, l'escena de la cucaratxa. Sí. Jo no em puc treure del cap aquella escena. He dit cucaratxa, no es diu cucaratxa en català, eh? Ara Andreu m'ho dirà, que ho sap, això.
Panarola.
La panarola.
Panarola.
La panarola.
Mare de Déu, la panarola.
La panarola. Que és divertidíssima.
És que és divertidíssima. I a més, o sigui, Annie Hall...
I tràgica a la vegada, no ho sé.
Clar, ho té tot perquè a sobre de manera del guió, és a dir, per això diem que és pel·lícula de culte, en el fet del gènere, subgènere de la ruptura, perquè engloba moltíssimes coses. És evident que des d'una perspectiva més... alta cultura burgesa, perquè vulguis o no, Woody Allen juga amb això, sí. Però fins i tot amb el punt d'autocrítica, aquells diàlegs en plan, ets com Nova York, ets una illa. Exacte. I ets inalcançable.
Es veu molt bé també amb una altra escena, que és aquella escena de la cua al cinema, no?
Exacte.
Comença una discussió amb
I
un altre espectador.
I aquí està el punt de que ell aconsegueix trencar la quarta paret i establir-lo com un gènere 100% que no sigui experimental, és a dir, ho aconsegueix ell primer gràcies als seus guions. I a sobre, el punt de que hagi portat tots els elements que ell sempre li agraden i li passen pel cap, aquella escenografia, les cançons, els plans de Dice, el pla final que acabem de posar aquesta escena, ets tu, espectador, des d'un bar, perquè la càmera la col·loca des d'un bar, sí, veient un vidre, i a fora, com si estiguis espiant una parella, es despedeixen ells dos i no es mou la càmera d'allà. Llavors tu estàs vivint com el fet, com si fossis ell indirectament, com marxes. Que és, són tots aquests petits detalls que converteixen que Annie Hall sigui més una experiència que sí, no pas una pel·lícula d'un tema en concret, perquè tu hi pots trobar moltes coses. La parella insuportable quan vas al cine, de com no... aquest punt de que t'enamores d'una persona i quan surts amb ella t'adones que sou completament desconeguts. Com intenteu que això es vagi reconduint i no surt, tornes a començar, tornes a deixar-ho.
Totes les etapes d'una parella en el que dura una pel·lícula.
I recaragolada, si vols, sí, però dutes en moments que sobre et dona aquest punt cinematogràfic, que són idíl·lics, perquè és que no tindràs els plans que et deia, no viuràs aquest amor de Nova York,
clar, i tu
traspasses, ho portes cap al que estàs veient, i Annie Hall, és que, mare de Déu.
En parlarem un altre dia, perquè m'agrada molt parlar-ne d'això, i ho farem abastament, però jo no et puc preguntar, i perquè ho apuntaves tu a l'inici, estem parlant de Woody Allen, cal separar sempre obra i autor?
Jo crec que arriba un punt que sí, sobretot si l'autor impregna molt els seus pensaments en l'obra. És a dir, nosaltres no creuríem que Stanley Kubrick pensa igual que el personatge principal de Lolita. Sempre és l'exemple que sempre em ve al cap, perquè entenem quina és la intenció i sobretot el fet d'on prové la història i coneixem el director. Tindran moltíssimes coses a dir. El Resplendor, per exemple, és la cosa més fanàtica que ha fet mai Stanley Kubrick i va ser un autèntic dictador a l'hora de fer la pel·lícula. Però, per exemple, Manhattan, que és una grandíssima pel·lícula, si tu la veus ja amb els ulls d'entendre qui és Woody Allen, et comencen a xirriar moltíssimes coses. Sobretot la primera relació d'una jove que està al batxillerat amb un senyor de 50 anys. Llavors, aquest tipus de coses, jo crec que tot el seu context, dir l'obra s'ha de separar de l'autor, crec que és massa generalista, però s'ha de fer. La gent que ho evadeix és gent que s'intenta escudar en statu quo o que és covarda en enfrontar-se a les contradiccions, perquè al final són contradiccions. Ens agrada Woody Allen? Sí. Ens agrada el personatge com a tal fora del cinema? No. Aquesta és la diferència.
I t'ho preguntava, president, per això que ens apuntaves ara mateix, el mateix Allen ha jugat massa a posar-se ell davant, a trencar aquesta quarta paret, i per tant, clar, ara...
Ell sempre ho ha admès, que les pel·lícules es feia per teràpia. Llavors, aquí és on a vegades és com, per mi Lars von Trier, hi ha en certes pel·lícules, i sempre ho dic de conya, però l'haurien d'haver tancat a la presó. És a dir, la pel·li d'Anticristo de Lars von Trier, ell va arribar a admetre que la va fer en una profundíssima depressió, que ell va pensar moltes vegades en suïcidar-se. Llavors tu veus aquella pel·lícula i és un insult a l'estabilitat mental. Però podem entrar en debatre si ell s'havia de fer sí o no? Segurament. Amb Woody Allen pot passar exactament el mateix, perquè si tu vols traslladar totes les teves paranoies o pensaments en una pel·lícula, tu has d'entendre que podem atacar la pel·lícula atacant-te tu, també. Llavors, aquí és on entra de que no es pot separar l'obra de l'autor si l'autor s'impregna moltíssim en aquella obra. I Woody Allen ho fa.
Per cert, recordo que fa dues setmanes amb Víctor Rodrigo vam parlar sobre si directors de la talla de Woody Allen, de Clint Eastwood, havien o no de deixar les seves carreres, s'haurien de jubilar o no, com fer-ho si ets a dalt de tot, rodant pel·lícules de gran qualitat o si comença el decliu. I pocs dies després de parlar-ne...
No se la vamos.
Woody Allen va anunciar...
Sí, 72 hores.
...que faria la seva darrera pel·lícula.
La seva darrera pel·lícula.
Què et sembla, això?
Esperable, perquè ell fa 25 anys, per no dir tota la seva vida, que té un pànic absolut de la mort, però, clar, hi arriba un moment que ell no pot compaginar el ritme que portava ell de guions. És que feia dos o tres per any i enllaçava una pel·lícula rodada amb la següent i amb la següent i amb la següent pel·lícula per any... Té 84 per 85 anys i és que és inassumible. I més el fet de tot el que s'ha d'enfrontar ara i tota la crítica que s'enfronta i no l'assumeix, sobretot el fet de que no l'assumeix. En l'època daurada l'assumia, la batallava o feia els seus Pino Puentes, però és que ara és una persona que viu del seu llegat. I quan comences a viure del teu llegat,
malament,
tens un problema, perquè la teva aportació artística acaba sent repeticions.
Anem al top 1?
Per favor.
shining just for me.
No, no, malament no canta.
Ryan Gosling no canta malament. I jo podria fer 25 programes sencers només parlant de La La Land. És a dir, jo sóc d'aquella gent que va dir que era la pel·lícula d'una generació i segurament una de les pel·lícules de la dècada, perquè crec que ho té tot. En el màxim esplendor que et pot aportar el cinema. És a dir, tant a l'hora de fer-la com a l'hora de tu veure-la, com a l'hora d'interpretar-la en diferents maneres cada vegada que la veus, en trobar-hi detalls en les interpretacions, en les cançons, en els propis homenatges, en la il·luminació, en la posada en escena, en com ho dirigeix el Damien Chazelle, en com és la Emma Stone en cada detall i en cada situació. Ho té tot. I el punt és que segurament també és una referència ja generacional per nosaltres, sobretot la gent que som més frontera millennial, generació Z, aquell punt de que La La Land segurament és la ruptura més postmoderna que ens podem trobar en el top de Hollywood.
No sé si et vas trobar, però, Víctor, amb La La Land, que a mi em va passar una mica més com a tu, i torno a dir que fas molta rabieta. Vaig anar dos o tres vegades al cinema a veure La La Land perquè em va captivar, de veritat, i em vaig trobar dues opinions. O agradava molt, o no és res més que una còpia de tots els musicals que s'han fet, que jo precisament deia, una mica la gràcia és això, també, que té molt d'homenatge al món musical. No?
Sí, i a més, com està fet l'homenatge? Perquè si les persones que són més o menys notables o a vegades mediocres copien, els bons plagien directament, que això sempre ho va defensar el Quentin Tarantino. Llavors, amb aquesta premissa sobre la taula, Chazelle sobre el que fa és versionar-ho tot plagiant plans a vegades, com ja, la gent sempre visualitzarà més el moment de que s'agafa la farola perquè és cantant bajo la lluvia, però gairebé tots
Hi ha molt de West Side Story, també.
I gairebé tots els números musicals estan copiats o basats literalment en grans musicals de l'època daurada de Hollywood. Però, clar, el fet aquest de sobre li donem el punt, perquè dic el punt postmoderno, d'aquelles lectures que no només et quedes com si fos un musical bàsic que vas a veure a Broadway i ja està, o al cinema als anys 50 i ja està, d'aquella contradicció de l'amor o l'èxit laboral, que és la bàsica, però també són els episodis en els que ells es van enfrontant i van fent petites decisions entre ells, però que queden aquells petits pòsits i al final és el gran pòsit de com ells es miren i com s'acomiaden. No fa falta, tampoc, a vegades, les grandiloqüències de diàlegs o les frases lapidàries o tenir un grandíssim moment o una grandíssima conversa, sinó a vegades és el que passa, les decisions. I el punt de les decisions, i més la nostra generació, que sempre està cagadíssima en decidir coses, tu trobes que sobre prendre una decisió té unes conseqüències, però pot sortir bé. Sent la més dolorosa del món, sent trista, sent dramàtica, però pot sortir bé. Podia sortir bé, de l'altre costat també, perquè t'ensenyen. Aquí està la gràcia.
Jo soc molt fan de La La Land, i soc molt fan de com acaba, que és el que ens explicava ara el Víctor, una pel·lícula com aquesta, un musical com aquest, que acaba, de fet, amb un gest molt senzill i molt complicat a la vegada. Qui no l'hagi vist, sisplau, que...
Ja, ja seria delicte qui no l'hagi vist.
Que sí, però segur. No expliqueu que jo encara no he vist... Això... Quan ja, un spoiler deixa...
Ja ha passat el temps, i més, sí? I més amb La La Land, que és, els anys són com els d'un gos. O sigui, que en plan, cada any que passa és impossible, ja, que, o sigui, són set.
Però tu no t'ha passat amb algunes pel·lícules? A mi amb La La Land també em va passar, igual vaig anar molt mal acompanyat, també t'ho dic, que va acabar la pel·lícula amb aquest petit gest, amb aquesta petita mirada que es fan Ryan Gosling i ella, que és la...
L'Emma Stone.
L'Emma Stone. Amb aquesta petita mirada, no?, i estàs mirant la pel·lícula i el del costat et diu: ah, ja?
No
ho he entès, això.
Això és molt dolent. Clar, però si jo sobre tinc l'experiència plena.
Això és de Joan, massa al cap,
Si jo tinc l'experiència plena, perquè això vaig tenir una cita, jo, veient la pel·lícula. Clar, llavors... I va ser...
Però no t'ha passat mai amb cap pel·lícula que t'han dit això
de...
Sí,
i tant.
Què vol dir això? Què passa? Falta pel·lícula aquí.
Si jo hagués fet el que hauria d'haver fet, segurament estaria tancat a la presó. La quantitat d'assassinats que hagués comès. Però amb l'Alan és més fàcil que passi, perquè la gent creu que jo era pedant o que tenia un punt de pretensiós o que no hi acaba entrant. I el fet... I és respectable, no hi vols entrar? Doncs no hi entris. Però si hi entres, només el fet que et permetis entrar-hi t'abraça perfectament, perquè tu no baixis de que aquella pel·lícula sigui un notable alt. Perquè la gaudeixes. És impossible no gaudir-la si no tens un mínim de sensibilitat. No et dic d'entrar a fer tots els debats i totes les profunditzacions que tu vulguis, però un mínim de sensibilitat és impossible. però ja només amb els petits gestos, els petits detalls, o una cançó, una, no et dic les 10 que van després, però una, ja ho tens. És que és, bueno, l'Alan.
Tenim 3 minuts encara per descobrir quina és la pel·lícula que ens porta en Víctor Rodrigo sobre la notícia de la setmana.
Ho farem ràpid, perquè ja veuràs que serà divertit, això.
Ai.
Ja veuràs.
Le vendría bien un cambio.
Ya veremos quién se moviliza primero.
Parece que seré yo.
Puto tramposo de mierda. Comienza la carrera. Venga, tenemos que empezar a definir el plan.
¿Cómo puede correr y conspirar a la vez?
Pero yo no tengo ni idea de qué está pasando. Yo soy el funeral, yo soy los trenes y quiero que vengan.
¡Vamos! ¡Jugad mejor, bujarras desgarbados! ¡Cógela!
Venga, Sobi.
Sí, el símil segurament... Ara sí que em tancaran a la presó, perquè he dit la notícia de la setmana és impossible evitar-la, que sí? És el trencament Junts-Esquerra, la sí? Lluita fratricida. Home. A nivell polític i, sobretot, la lluita fratricida dins l'independentisme. Llavors, trobar un símil així a nivell polític és complicadíssim sí, al cinema. Clar. I més una cosa tan particular.
Té molt d'això, t'ho estic comprant.
Però aquí on vaig? Armando Iannucci, que és el millor director de cinema en crítica política que hi ha ara mateix al món, qui no el conegués, el director de la sèrie VIP, agafa la mort de Stalin, que és com es diu la pel·lícula, i a partir de que el dictador és mort, tota la camarilla que hi ha al seu voltant decideix ocupar el lloc de poder que ha deixat de Stalin.
Llavors, ara que fem, no?
Quina és la gràcia? Que és una crítica i una sàtira immensa a aquella època, anys 50, final dels 50, ja a la Unió Soviètica, i com tots els personatges, que estan deformadíssims tots, es van apunyalant per darrere tota l'estona, van lluitant pels focus de poder, i vaig dir una cosa, aquí hi ha símils molt grans. Sense entrar en que ara vingui alguna persona dels dos partits polítics que he nombrat a dir-me alguna cosa, és totalment una crítica divertidíssima, i el fet de com Stalin podria ser, aquí és on entraré molt fort, una al·legoria molt, molt llunyana del que és el procés. En el sentit de que el teníem a dalt de tot, se'ns ha mort gairebé, se'ns ha mort gairebé, i llavors els dos flecos de poder que queden és en plan, no, seré jo el líder, no, jo vull la presidència, no, jo vull la detesto.
Ara.
Aquí tens la mort de Stalin. És evident que estem fent aquí una al·legoria llunyaníssima.
No, no, però...
Però mireu-la amb aquests ulls.
Escolta'm.
Mireu-la amb aquests ulls. La ja veuràs, t'ho passarà molt bé.
La mort de Stalin, que la podem trobar a alguna plataforma?
La podem trobar tant a Filmin com a Amazon.
Doncs vinga, que la veurem.
Per
la veurem,
favor.
Segur. Víctor Rodrigo, com cada setmana, moltíssimes gràcies, de veritat. Que vagi molt bé.
Que no persegueixi ningú.
Exacte. Andreu, que ets el nostre productor, surt amb ell a acompanyar-lo a la porta.
Exacte,
no,
mataran.
No es guanyi cap res, diguem-ne, eh? Gràcies, Víctor. Nosaltres que seguim programa, això sí, després dels serveis informatius d'aquesta casa, amb Pere Jumentí Balcells, amb Sílvia Muñoz, que de seguida ens porten tota l'actualitat, i nosaltres després parlem de cuina amb Miquel Pardo, amb Sergi León parlem del món del periodisme i les darreres notícies que trobi absurdes, i Marc Pardo, que ens porta tot el món musical. Va, fins ara.